Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Isabel Sarrà Carbonell té 88 anys i és la filla de qui va ser regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell entre els anys 1933 i 1938, en Salvador Sarrà. Tota la família va exiliar-se a Xile quan ella comptava tot just 3 anys i ara ha tornat uns dies a Catalunya. D'una banda per desfer el camí de l'exili sobre el terreny, de l'altra per fer donatiu, cartes, fotos i altres objectes del fons familiar a l'Arxiu Històric de Sabadell. I allà, fins allà, s'hi ha anat a trobar-la amb Pau Durán. Bona tarda.
Bona tarda, doncs ja estem asseguts a la taula i podem conversar amb ella. Isabel Sarrà, gràcies per atendre'ns.
Sí, gràcies, un gust.
Molt de temps, no?, sense venir a Catalunya.
40 anys. 40 anys.
Com l'ha trobat?
Renovada del tot, totalment, quan tant tot canvia. A més, l'última vegada que vaig estar jo aquí tampoc vaig recórrer gaire, així que no vaig conèixer molt. Ara he conegut més que mai.
Expliqui'ns vostè on era i de qui és filla, perquè va anar cap allà.
El motiu que em vaig a exiliar? Bueno, perquè el pare treballava a l'Ajuntament, era el regidor de Cultura de Sabadell, i, bueno, naturalment estava en política i va arribar un moment que et va dir de fugir. I ella va fugir sol, nosaltres vam anar després, ens vam juntar a Argentina i després ens vam juntar amb la família, tota la família, i vam embarcar cap a Santiago. Vam recórrer de França fins a arribar a Rochelle i allà ens vam embarcar amb vaixell Massívia. Cap a Xile havia Atlàntic.
És a dir, que primer va marxar el seu pare, el Salvador Sarrà, i llavors es van trobar a França.
Es van trobar. El pare estava en el camp de concentració d'Argelès i va fugir d'allà i va anar a Masomet, a casa d'un amic que tenia, que era sabadellanc, i va fugir del camp de concentració i va tornar a entrar perquè tenia un amic que no el volia deixar sol, ho havia promès no deixar-lo sol. I aleshores també es van fugir aquella vegada, però van fugir a través de les embrades, que ja va ser diferent, i van anar a casa de Masomet, amic que es deia Creix. Allà van estar un temps i després van anar tots cap a Chartres, que hi havia molts exiliats, 4 o 5 que eren tots sabadellancs, sí? I allà cada un va mirar d'ubicar-se amb els familiars perquè tots tenien camps de concentració diferent i les dones estaven separades dels homes. Així que van recollir tots, totes van ja reunir, van mirar de fer els tràmits a París de manera de poder-se embarcar. I molts van anar amb el Winnipeg, que ho va gestar el Pablo Neruda, aquest viatge. Sí, però el pare no es va poder embarcar perquè nosaltres no ens havíem trobat amb ell encara. Així que va esperar. Quan estaven tots junts van fer els tràmits de marxar tots plegats cap a Amèrica.
Llavors van anar tots sis a la Rochelle i allà agafen el vaixell primer cap a Argentina.
Via Argentina. I a Argentina ens van deixar baixar perquè no volia que es quedéssim allà. No volien gent de fora. I ho van coordinar de manera que quan el Transandino, que anava a Santiago, marxava, ens van tornar al passaport i ens van deixar fugir del barco. Van sortir. Van estar 2 dies tancats dins el barco.
I van decidir que el lloc on instal·lar-se era Santiago de Xile.
Sí. És que Santiago de Xile es van obrir les portes, hi havia un president radical i acceptava qualsevol exiliat. I en van arribar molts, espanyols, catalans, sí.
Com va ser aquest canvi de vida d'aquí cap allà?
Molt diferent, perquè Xile era un país molt diferent i estava molt traçat en aquell temps també, 83 anys enrere. Sí, però nosaltres vam arribar allà sense família, sense amics, no coneixíem a ningú, però vam tenir la fortuna que del centre català hi havia, com que aquell temps el centre català era una gran institució catalana, enviaven de tant en tant una persona a l'estació a veure si arribava algun català. I aquell dia hi havia un senyor que deia, hi ha algun català per aquí? I va cridar. I nosaltres, afortunadament, estàvem allà, ens van acollir i ens van portar a un hotel. Així que ja ens vam tenir segurs, no estaven a l'aire, oi? I vam estar 15 dies a l'hotel. I quan el pare ja un mica més endavant ja tenia una feina, va tornar els diners a l'hotel. Que era d'un català, aquest hotel, que estava al carrer Alameda. Bueno, vosaltres no ho coneixeu, però un carrer bastant cèntric, oi, Codet? Alameda, cantonada en Espanya.
L'Alameda surt a les cançons i tot, no? L'Alameda de Santiago de Chile.
Ah, sí, és el carrer principal, sí.
I de què treballava el pare allà?
El pare va començar a treballar amb unes figatures, perquè va tenir un contacte així, però de l'Argentina, però hi va durar poc, perquè es va trobar amb uns vinyaters catalans que volien formar una societat d'exportació de vins. I el pare el va posar de gerent i va formar el negoci i després va ser soci d'ells també. I va ser la primera exportadora de vins xilens a Europa, a l'estranger.
Aquí l'arxiu històric on estem fent aquesta entrevista, la seva família ha fet donatiu de molts documents familiars de l'època també, i on es veu que malgrat ser allà hi havia molta correspondència també amb catalans d'aquí.
És que el pare es preocupava molt de tots els amics que tenia i sempre es contactaven, en aquella era per carta, es contactava a veure on estaven, si havien sortit del camp de concentració, si havien trobat amb la família. El pare molt preocupat sempre d'això, molt preocupat dels seus amics. I va durar molts anys, l'amistat ja va durar molts anys, Santiago.
Entre les 800 cartes que més o menys s'han pogut reunir per aquí veiem noms que, clar, ens sonen molt d'aquella època.
Sí, sí, sí. Es contactaven tota aquesta gent. Escrivien moltes cartes, el pare, i aquí està totes les còpies. Sí. Ell sempre estava pendent de tots els seus amics. Sí.
De quins es recorda vostè?
Dels amics? Començant amb l'Esteve, els que van arribar a Xive o els que eren a fora? Els que van arribar a les Roses, l'Esteve, el Sué, sí.
I llavors el seu pare els hi parlava dels que estaven aquí i de les notícies que anava rebent per carta d'ells? Els explicava coses a la família?
Sí, 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 esclar. I nosaltres tota la família estàvem en contacte. No solament els homes, els pares, les mares, la família, perquè són els únics que teníem, els únics amics, els únics catalans que teníem. Ens reuníem tots, perquè aquell temps el Centre Català era una institució molt important. Hi havia activitat cultural, hi havia pel·lícules, discursos, teatre, tot en català, sí.
El seu pare va escriure un llibre, que era el cant a la ciutat obrera, que de fet el va publicar a Mèxic.
El va publicar, sí, però vivia a Santiago. Aquesta amiga tenia, el Jaume Camps li va ajudar a publicar un editorial a Mèxic que sortia més barat que fer-ho a Santiago.
Però aquest llibre està dedicat a Sabadell.
Ah, sí, total. Era el seu amor, el seu Sabadell. Sí, és com un testament d'ell, dic jo. Perquè és la vida d'ell, el Sabadell, la vida política, la vida familiar, i la vida que va sempre viure a Sabadell, a parar, des que va néixer.
I a través d'aquest centre català, ell també d'alguna manera vivia el fet de la cultura catalana des d'allà de Xile.
En aquest temps hi havia molta activitat. Molt de cultural hi havia el centre català. Era una gran institució. Però molt temps es va anar perdent perquè els exiliats també s'han anat mort després dels anys. I ja no queden, exiliats grans ja no queden, perquè tenen més de 100 anys. No pot ser això. I tant els fills, que sóc jo una de les poques que quedem, sí, i queden molt pocs sobrevivents ja.
Ell...
Que som exiliats, però nosaltres som fills exiliats.
Clar, bé.
Sóc exiliada directa.
Entra directament també. El seu pare va intentar tornar?
No, intentaria, però no havia... Es va morir abans que es morís el Franco. No podia entrar a Catalunya. Moltes ganes de tornar, però no. Molts catalans van tornar. Però el pare no podia tornar, li feia por tornar. Perquè en un moment, crec que després que van sortir del camp de concentració, he escoltat a dir jo, que els hi van dir que entressin, que no els hi passaria res, i molts van entrar i van quedar enganyats, allà els van afusellar al final. Així que no podia arriscar-se.
I fora d'Espanya va intentar veure's amb algú, també, que estigués aquí?
Bueno, gent que viatjava, per exemple, amb el Serra i Moret, es deia meu pare, el Ferreter Mora, persones connotades, sí. Cada català que venia, el pare de seguida estava amb ell, sí.
I ara com és que vostè ha tornat cap aquí? Expliqui'ns.
Però he tornat, estic de passada aquí uns dies, no? Per quedar-me, no. Ja tinc la meva vida feta així, ja seria difícil quedar-me aquí. Sí.
Però en canvi sí que ha fet, no?, com un recorregut que té a veure amb el canvi de marxa que van fer vostès.
Sí, sí. Gràcies als meus nebots, que és un d'ells, que van tenir aquesta brillanta idea de fer aquest recorregut i em van dir jo si us podia acompanyar. I jo al començament deia no, perquè sóc massa bé, jo ja no puc viatjar, però em van entusiasmar perquè ho vaig trobar tan bonic això, i molt emocionant, molt emocionant. Va ser preciós el viatge aquest, a part de que de pena, perquè jo com a nena no ho vaig viure, però el que van sofrir els pares amb tot això, amb exili, deixar tot, la casa, la família, els amics, i tenir-se en un país estrany totalment desconegut.
És important que puguem conservar aquest testimoni, perquè això van passant les dècades i la gent se n'oblida del que va suposar haver de marxar d'aquesta manera.
Sí, però generalment els pares no ho expliquen això, que pensen que si ells van passar moments tristos no vol que els fills els passin. I jo trobo que és un error això. S'ha de saber les coses perquè són les arrels dels pares i també va perquè no repeteixen els fets. També és important això. Però avui és així, generalment no. Jo tinc un cosí que diu que el seu pare mai va explicar res de la guerra perquè és justament el que es va acompanyar a nosaltres fins a Masamet. I el seu pare diu mai va parlar de la guerra, però sí aquest fet que us va acompanyar fins a Masamet. Però en canvi a casa sempre es parlava de la guerra, de l'exili, dels amics, és el tema que tenien sempre. Així que jo no ho he viscut no, físicament no, però ho he escoltat sempre a casa.
I amb tots aquests nebots que diu que han fet aquest viatge, ara vostè n'ha parlat de tot això.
Sí, bueno, són els fills del meu germà, ell és un d'ells, aquest nebot, sí. Bueno, és, començant anys enrere, deu fer un parell d'anys, deu fer, oi? Que jo vaig fer un relat, no sé si vosaltres l'heu llegit. L'heu llegit?
No l'hem llegit, no.
Oi que vols ser bonic que ho tinguessin? De tot el que va significar per nosaltres, l'exili, els jocs que vam tocar, i ells es van guiar per això. Per aquesta ruta que jo els hi vaig ensenyar, que jo sabia de casa. I per això van tenir aquesta bona idea de fer això, per seguir els avis, les barres, i d'ell mateix, el pare d'ell era un noi que tenia 15 anys.
O sigui que aquell relat seu ha servit una mica per traçar el mapa.
Una mica. Oi, quadet, que per això es va seguir, que jo vaig fer un mapa de França i anava marcant els jocs que vam tocar i vam seguir exactament fins a arribar a Rochelle. Sí.
Escolta, Isabel, i a Santiago, vostès escoltaven música catalana?
Quan existia el Centre Català hi havia una ràdio catalana, inclús de ràdio catalana. En aquell moment hi havia molta activitat catalana i una gran colònia, perquè també hi havia una colònia antiga, aquí no som els exiliats. I no sé, en aquell temps, aquelles persones ja són una mica grans i després els exiliats també es van fer grans. I ara, últimament, quan hi havia el Centre Català, es feia tot en castellà.
No tenia cap gràcia. Però vostè se'n recorda d'alguna cançó cantants d'aquella època que, quan l'escoltessin, els fes pensar en Catalunya, en Sabadell?
En el Centre Català? Sí, si tocava, es ballaven les sardanes. Sí, i aquí els vaig veure un diumenge, sí. Jo sé ballar sardanes, però no em vaig atrevir, oi que anava amb tu, no em vaig atrevir a dir jo, pues agarraré, perquè no tinc gaire pràctica, però sí. Però la majoria de catalans ara s'han anat, els joves s'han anat a l'Estadi Espanyol.
Isabel, moltes gràcies per atendre a Ràdio Sabadell.
Sí, gràcies a vosaltres, aquesta entrevista, m'agrada que se sàpiga això, que s'expandeixi, oi? Perquè poca gent de la meva edat ja ho poden explicar, me penso, eh? Sí. Així que jo contenta, perquè a mi ha sigut una cosa nova, perquè he après molt amb tot això, i dono gràcies també per haver-ho viscut.
Si és un vol de llibertat. fins que dins ell em sent.